COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Joan Corbera, que és en Relacions Institucionals, director de Relacions Institucionals del Liceu. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
El Marcos Pardeiro, delegat de la Relació de Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Bona tarda.
El Joan Carles Valero, també director del Departament de Relacions Institucionals de BC Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Molt bona tarda, Daniel. Benvingut també.
Molt bona tarda.
I el protagonista d'aquest dissabte del Converses, aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra, el senyor Josep González. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ell és el president de PIMEC, de la petita i mitjana empresa catalana, que tot just fa una setmana que va ser reelegit, doncs, per aquest càrrec. En un moment, doncs, jo diria que un moment complicat, no? S'han estat uns anys de crisi econòmica molt, molt forts, que ho han desballestat pràcticament tot. I bé, quin balanç faria vostè d'aquests del seu últim mandat i amb quines perspectives comença vostè aquest mandat que tot just acaba d'encetar ara mateix?
Bueno, jo faig un balanç d'aquests darrers 4 anys positiu des del punt de vista de PIMEC, malgrat que han sigut 4 anys, diguem-ne, d'usos, anys difícils, perquè són els anys de plena crisi, i per tant hem tingut que veure, doncs, les dificultats que passen les nostres empreses, les caigudes de ventes, la mancança de finançament, l'augment de la morositat, dels impagats, i, bueno, i una situació econòmica molt inestable. I dintre d'aquests 4 anys, doncs, hem viscut moments dramàtics, jo diria, econòmics, on ens hem qüestionat, doncs, la continuïtat del sistema financer, on la gent comença a pensar que s'havia aixecat la rajola per posar els diners a sota la rajola, on s'ha parlat del corralito. És a dir, ara potser ens anem oblidant, però han sigut 4 anys francament molt durs. Però jo faig un balanç positiu, perquè malgrat tot crec que si ens analitzem la feina que hem fet a la patronal, doncs penso que hem donat uns serveis de, sobretot a l'àrea financera i a l'àrea d'internacionalització, que crec que són les dues àrees que podíem ajudar més a les empreses, doncs hem ajudat molt i hem fet feina, doncs, per a les empreses, i, bueno, hem desplegat tota una activitat amb la qual me'n sento molt orgullós, i crec que, doncs, amb aquestes noves eleccions en les quals m'he tornat a presentar, doncs la meva idea és continuar a lluitar molt al servei de les empreses, orientant sempre la preferència dels serveis a les necessitats que en cada moment veiem prioritàries de les empreses, i, bueno, doncs a fer feina, no? Ens queden 4 anys més per endavant.
Si no m'equivoco, és el seu 5è mandat, no? El capdavant
del PIMEC.
El 6è mandat, sí. Déu-n'hi-do, no? I, escolta, i no ha tingut rival, no hi ha hagut cap contrincant, no, que li hagués volgut plantar cara. Això per què? Aviam, els empresaris estan massa preocupats, intentant, defensar la seva empresa en un moment com l'actual, sí, o que hi ha gent poc altruista com vostè, que és un...
Bueno, doncs sí, jo crec que, i sobretot en anys de crisi, això encara s'accentua més. L'empresari, quan el tanteges, doncs, perquè pugui ser un possible candidat, et trobes que diu, home, l'empresa em va molt bé, estem desenvolupant una filial nova, estem ampliant, no m'hi podria dedicar, Josep, t'ho agraeixo molt, però no pot ser. O et diuen al revés, escolta, estem en anys de crisi, les coses són molt dures, ara no puc perdre ni un minut a l'empresa. Per tant, jo amb aquesta continuïtat m'estic convertint en un rar avís, no? Perquè no és fàcil trobar. També suposo que hi ha una altra raó. En qualsevol organització, quan les coses es fan bé, jo em sento molt orgullós de com ho fem a PIMEC, de com anem econòmicament, de com portem les coses des d'un punt de vista de rectitud i d'honradesa i transparència, el possible candidat també es desanima. Perquè és veritat que quan la gent que està portant una organització ho fa bé, és molt difícil tombar-la, si no vol, clar, si hi ha voluntat de que vingui algú, sí, però si aquesta organització vol continuar, és molt difícil, has d'aportar uns ingredients tan novedosos i tan atractius que fan difícil tombar una candidatura. Per tant, jo suposo que és una barreja de les dues qüestions, no? De la situació que hem viscut, de que els empresaris són pencaires, però és difícil trobar una persona pencaire que vulgui portar de ple la seva empresa i de ple la patronal. Això vol dir, sens dubte, sacrificis personals continuats. Vol dir treballar els dissabtes i diumenges, perquè si no et posis el dia. Vol dir estar-hi tot el dia, o bé a l'empresa o bé a la patronal. bueno, no tothom està disposat.
Quin perfil faria vostè de l'empresari que està afiliat a PIMEC? Quin seria el perfil? I actualment quants associats té PIMEC?
Bueno, PIMEC té 110.000 associats, directes e indirectes. Quan dic directes i indirectes vol dir que hi ha, el directe és el soci que paga una quota directament a la patronal, i l'indirecte és el soci d'un gremi que a la seva vegada està afiliat a PIMEC i aquest és el que paga la quota. Perfil, petita empresa i mitjana empresa. Bueno, corregeixo. Autònom, microempresa, petita empresa i mitjana empresa. És a dir, diguem, aquest és el perfil que nosaltres acceptem a la patronal. És a dir, PIMEC no té dintre dels seus associats empreses grans, perquè entenem que tot el que li interessa a una empresa gran a vegades pot entrar en contradicció amb el que li interessa a una empresa petita o mitjana.
I d'aquests tres grups que ha parlat, quin és el més necessitat? L'autònom, poder mateix, el més damnificat per la crisi?
Petit, més a petit. És a dir, jo crec que
a patir, en passat ja.
Sí, ho està patint encara. És a patir i està patint encara. Però també és veritat que en aquests moments comencem a veure senyals de que les coses milloren. Diguem, quan preguntem als empresaris en general, quasi diria que ara ja hi ha una coincidència plena, i és de que les xifres de ventes aquest any apunten millor que l'any passat. I això és un dato important, vol dir, perquè la crisi, jo diria que si haguéssim d'analitzar quins han sigut els principals factors de patiment de l'empresa, serien caiguda de ventes, excedents de plantilla i manca de finançament. I tot el que més ha sigut molt secundari en comparació amb aquests aspectes, no? I aquesta manca de finançament, com més petita ha sigut l'empresa o l'autònom o el micro, més l'ha patit, més difícil ha trobat finançament i a més menys recursos té per aguantar una situació d'aquestes.
Molt bé, obrim ja ronda de preguntes amb el Joan Corbera. Joan, endavant.
Una de les seves reivindicacions des de l'inici de la crisi ha sigut precisament les dificultats d'accés al crèdit per part de les empreses. Va haver-hi una època en què la xeta estava absolutament tancada. Ara es pot dir que ha millorat substancialment aquesta situació o encara els bancs han de fer un esforç major?
Sí, jo crec que està millorant, però molt lentament, i des de l'ou molt lluny del que hauria de ser una situació normal. En aquests moments tenim 400.000 milions que el Banc Central Europeu ha posat amb l'objectiu de que arribi el teixit de pimes. Com a idea és perfecta, és encertadíssima. Llàstima que el Banc Central no hagués fet 3 anys abans, però bueno, no ens queixem, diguem que és una bona mesura, però jo tinc sèries dubtes de quin percentatge d'aquest crèdit arribarà al teixit de pimes, al qual va adreçat com a objectiu per part del Banc Central Europeu. Per què això? Pues perquè, per les raons que sigui, la banca encara està molt, molt poc animada a donar crèdit. Sigui per la morositat que els hi preocupa, sigui per d'altres factors que jo puc desconèixer, o sigui com una estratègia de potser voler que el Banc Central Europeu no solament doni crèdit, sinó que es faci càrrec de la morositat que aquest crèdit pot arribar a comportar.
Joan Carles Valero.
Sí, jo voldria preguntar-li sobre la reforma fiscal que recentment ha aprovat el govern i sobre el perfil que vostè comentava de socis de PIME, que són microempresa, petita autònoms. Empresa, autònoms i petita empresa i mitjana. Quan diu mitjana és fins a quants treballadors?
Una microempresa és fins a 9 treballadors.
Ahà.
Una petita empresa és fins a 50 treballadors.
Uh-huh.
I una mitjana empresa és fins a 250.
Bé, llavors, aclarit això, les mesures, la reforma fiscal o els pedaços, perquè hi ha opinions per tots els gustos, que ha fet el govern, vostès inicialment criticaven que bueno, s'havia perdut una oportunitat d'impulsar o de recolzar o de estendre una mica la mà en aquests moments difícils a les pimes, no? als autònoms i les pimes. Però el ministre Montoro l'endemà va explicar aquesta mesura orientada als autònoms que entra en vigor, em sembla, el mes que ve, no? O sigui, el juliol, i que en definitiva és una manera de recolzar. Com valoren aquesta reforma fiscal des d'una perspectiva dels seus associats?
Bueno, nosaltres, en principi, entenem que parlar de reforma no és potser ben bé l'encertat. És a dir, en tot cas, és un ajust dels paràmetres fiscals, però no hi ha gran reforma. No hem fet grans canvis amb l'estructura fiscal que tenim al país. Per tant, parlar de reforma seria un tema qüestionable. M'explico. Un autònom, segurament aquí sí que hi ha hagut alguns aspectes que es podria parlar de reforma, perquè amb les coses que s'han fet pels autònoms s'hi veu unes certes millores o unes possibilitats de millora. Però si anem ja al teixit de petita empresa o mitjana empresa, aquí no s'ha fet cap millora substancial. És a dir, l'impost de societats, que seria l'impost bàsic d'una empresa, una petita empresa fins ara pagava el 25%. Continuarà pagant el 25%. Per contra, la gran empresa gaudirà d'una baixada del 30 al 25%. O sigui, s'ha fet una reducció a la gran empresa, però s'ha deixat igual a la petita i mitjana. Tant aquí no podem parlar de cap reforma. Sí que s'ha posat en marxa dos factors potencialment de deducció de l'impost de societats, que caldrà veure quin impacte tenen. Segons el ministre Montoro, parla de que això pot fer baixar l'impost de societats del 25 al 20%, que era el percentatge que nosaltres vam demanar al ministre Montoro, que ja que es baixava a les grans empreses del 30 al 25, es baixés a les petites, o les mitjanes, del 25 al 20. Bueno, ells, la resposta ha sigut posar en marxa dos mecanismes de nivellació dels beneficis d'aquestes petites empreses o de capitalització. Això què vol dir? Doncs que una empresa que tingui guanys, si els capitalitza, si els passa capital en lloc de distribuir-los, doncs tindrà unes exempcions d'imposts significatives. Bueno, és una mesura encertadíssima, molt bona, i que fa, jo què sé, molts anys, 10, 15, que Pimec l'està demanant, perquè Pimec, que té un departament d'estudis, jo crec, prou bo, doncs una de les coses que sempre detectem és que la capitalització de les nostres empreses és baixa. Tenim pocs recursos propis. I, per tant, el que s'ha de fer és estimular les empreses a que es capitalitzin. I una manera de fer-ho era aquesta, és dir, no traguis els guanys de l'empresa, posa'ls a capital i t'estudiaràs l'impost de benefici. Doncs ara s'ha fet això. És una mesura que es posa nova. I després també hi ha l'altra, que se'n diu de nivellació, que és que els guanys els podràs guardar durant 5 anys sense destinar-los i per poder fer, diguem, tenir una certa flexibilitat durant aquests anys. Bueno, no sé si aquesta mesura pot ajudar a arribar a aquest 20%. El que és evident és que són dues mesures que ens hauria agradat més que anessin acompanyades de baixar el 20%, perquè a la gran empresa sí que hi ha una efectivitat de baixada, baixa del 30 al 25%. També és veritat que s'anulen deduccions. S'anulen deduccions. Què vol dir això? Pues que les grans empreses tenien un impost de societats real, perdó, oficial del 30%, però la realitat, la mitja de pagament d'impostos socials de les grans empreses penso que està més cap al 9%. Tot això és fruit d'unes baixades de deduccions que es podien acollir. Ara es volen reduir aquestes deduccions perquè el percentatge real d'impost de societats de les grans empreses passi, doncs, a pujar uns punts. No sé quants punts pujarà, però que pugi uns punts. Per tant, aquí sí que hi ha hagut un moviment, però amb el teixit, repeteixo que acabo, amb el teixit de pimes no s'ha vist aquí una modificació. I després podríem parlar, per acabar, de l'IRPF. Bueno, doncs aquí sí que hi ha unes modificacions que, amb un primer càlcul, perquè clar, la lletra petita d'aquesta llei ha sortit fa dos dies o tres, o sigui que a vegades no tens massa temps per haver analitzat tot, no? Però dona la sensació que aquesta modificació de l'IRPF beneficiarà, o sigui, farà baixar la contribució de la gent dels nivells baixos i potser també de certs nivells alts. Però a la classe mitja aquesta no hi haurà canvis. I fins i tot doncs, pot passar que en alguns casos hi hagi una mica de reducció i en d'altres una mica de pujada. Per tant, aquí la gran incògnita és dir quin impacte tindrà això sobre el consum, perquè potser aquí podem fer moltes reflexions. Qui és el que pot millorar el consum? La classe mitja o la pot millorar la classe més baixa que gràcies a que li millora la recaudació doncs, podrà consumir més? Això està per veure. No?
Sempre la castigada, no? La classe mitja, pel que veig.
Sí.
Continua.
Sí, jo crec que en aquesta crisi la classe mitja és la més castigada. I ara, amb aquestes mesures, amb la mesura de l'IRPF parla, dona la sensació que la classe mitja pot continuar sent la no afavorida, diguem. Més que castigada, la no afavorida.
En aquest sentit, Brussel·les no li ha agradat la proposta de reforma fiscal espanyola, precisament perquè continua sent el dèficit molt important, no en partidades de reducció d'impostos. El primer aspecte és el que el govern espanyol diu que anirà a recaptar inclús més, malgrat la reducció d'impostos, perquè se reactiva l'economia. En primer lloc, com veu vostè això, si serà suficient la reactivació que portarà això per recaptar més el govern espanyol? I, per altra banda, què li sembla del fet de que Espanya hagi de dir ha donat una posició divergent, com a mínim contrària, a la que diu Europa perquè, per aquest tema del dèficit públic?
Bueno, jo sí penso que, com a mínim, el missatge del govern d'Espanya ha sigut que baixem la recaudació perquè confiem en la recuperació. És a dir, més recuperació econòmica, més activitat, més impostos. És una aposta. Ara, torno a dir, no hi ha una rebaixada tan especial, tan específica, que pugui representar tanta baixada d'impostos si fem cas de l'impost de societats, per exemple. L'IRPF, torno a dir, em falten dades per dir la baixada de recaudació que tindran els salaris més baixos i els salaris més alts, com es compensarà amb la classe mitja? No tinc dades com per dir quina serà l'efectiva pitjora o millora de recaudació del govern espanyol. Jo crec que Europa tampoc ho sap. El que passa és que conceptualment entenc que Europa té una postura més conservadora. No ens oblidem que aquí venen eleccions. En aquesta reforma, tot i que potser també s'hauria fet, però està molt condicionada a un futur d'eleccions. Això és així. I a Europa això no li preocupa tant. O sigui, Europa ha vist les penúries d'Espanya, ha vist les dificultats que han passat i té una postura, jo diria, quasi sempre molt conservadora i de dir, escolti, no es precipitin, no s'embalin massa, que encara vostès no estan bé. I això crec que va acompanyat també d'una justificació per exigir que s'augmenti l'IVA. O sigui, Europa està pressionant perquè Espanya augmenti l'IVA i compensi qualsevol baixada d'altres impostos, no? En aquesta postura Espanya no hi està d'acord. Jo crec que tampoc nosaltres en el seu dia vam demanar, vam estar d'acord que es pugés l'IVA del 18 al 21%, però ho vam fer amb una condició, que si es feia s'havia de baixar els costos socials, s'havia de baixar la seguretat social. La realitat és que es va pujar l'IVA, però la seguretat social no solament no es va baixar, sinó que ha continuat pujant. Per tant, en aquests moments, si a mi em pregunten si estic d'acord en pujar l'IVA, diré que no, que ni pensar-ho, perquè no tindrem cap compensació per la banda dels costos socials i a canvi tornarem a posar en risc la millora del consum. I millora el consum vol dir millorar l'activitat de les empreses.
Això és com la quadratura del cercle, és molt complicat fer-ho quadratura. Després hi ha el dèficit per al mig, que Brussel·les vindrà, el govern d'Europa dirà, escolti, vostè incompleix el dèficit, garrotada.
Sí,
ja ho veurem. Esteu escoltant el Converses, la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Corbera, el Daniel Arasa, Juan Carlos Valero, Marcos Pardero i el convidat d'aquest dissabte, el senyor Josep González, president de la patronal PIMEC, de la petita i mitjana empresa catalana. Quedava per preguntar en aquesta primera ronda al Marcos, doncs, endavant, Marcos.
Gràcies, Carlos. Seguint el fil una mica de la reforma fiscal, aquesta setmana al Parlament de Catalunya la senyora Sánchez Camacho li plantejava al president de la Generalitat: segueixi vostè l'exemple del govern de l'Estat i baixi els impostos. I el president de la Generalitat el que deia és que ens transfereixin a la Generalitat tota la titularitat sobre els impostos. És a dir, si tenim la sobirania fiscal, nosaltres és possible que baixem els impostos. La meva pregunta era sobre això, si la petita i mitjana empresa de Catalunya consideraria convenient que la Generalitat de Catalunya fos la titular de tots els impostos a la Generalitat, o si bé a la petita i mitjana empresa li és igual qui sigui el titular i el que li interessa és al final la política efectiva. És a dir, té importància qui és el titular o no, o vostè...
Sí, jo més que parlar de si ha de ser el titular o no, parlaria d'un aspecte que sí que crec que és molt clar entre els empresaris, i és que tothom coincideix en que Catalunya necessita una millora del tractament de fiscal. Aquest tema crec que és unànim per l'empresariat. inclusiu els que puguin ser menys, diguem, de postures de Convergència i Unió o d'altres partits afins amb aquest tema, no? Per tant, estem davant d'un tema que a mi em preocupa, que ens passem la vida dient uns cedeixim els impostos i l'altre, doncs, vostè a veure si fa com fem nosaltres. Crec que són converses que a nivell d'empresari l'únic que fan és preocupar. Fa pocs dies vaig poder preguntar-li al ministre d'Assumptes Exteriors si ell no veia una fórmula d'estabilitzar la informació de les balances fiscals. És a dir, jo crec que portem anys discutint el percentatge de solidaritat que té Catalunya amb la resta d'Espanya, i crec que tots estem bastant d'acord que aquest percentatge s'ha de revisar.
Que
no vol dir eliminar, s'ha de revisar. És a dir, la contribució que tenia Catalunya en anys bons, jo crec que ara s'ha de reconsiderar, i això vol dir que entenem que Catalunya necessita més fons, El ministre em va dir que això era quasi impossible perquè hi havia quatre sistemes de calcular les balances fiscals i que per tant hi havia tantes interpretacions que això era molt complicat. No tenia dret a rèplica i per tant respectuosament jo no vaig contestar. Però, home, si som capaços d'enviar els homes de negre a Espanya i determinar quin és el nivell de necessitat financera de tota la banca i de determinar si el risc de la banca d'ara és correcte o està en perill, si som capaços d'això, jo crec que també serien capaços de trobar uns homes de negre que vinguin i sense partidismes determinin quines són les balances reals fiscals d'Espanya. I a partir d'allí puguem establir un diàleg real. I, bueno, escolti, ja hem determinat que les balances són aquestes. I això que diu? Que Catalunya no és solidària? Escolti, bueno, no en parlem més. Si resulta que ens pensàvem que érem massa solidaris i no ho som, doncs no en parlem més de recaudacions, no? I si és al revés, escolti, els altres no hauran de parlar. Perquè l'únic que s'ha dit ara per arreglar el problema és que quan vingui les reunions de finançament de les autonomies, doncs allà es discutirà. Jo ja fa temps que vaig dir que no cal perdre el temps, que no cal que esperem aquesta reunió, perquè si hi ha 20 i tantes autonomies que el que tenen que decidir és sacrificar una part del que reben per donar-ho a Catalunya, això és impensable, això no ho faran. Per tant, aquesta és una via que no cal que hi perguem el temps. La via té que ser més seriosa i més tècnica. Anem a determinar Catalunya quin nivell de contribució, Catalunya o Andalusia o d'altres comunitats. És a dir, sàpiguer realment quina és la situació real, no? I crec que per aquí van els trets, no hem discutir manera de fer les coses, no?
Però si pensant amb els suspicaços que som tots els espanyols, això que hauria de venir algú d'Europa, imparcial,
que establís... Jo el que plantejo és que demanem uns auditors
exteriors al que és Espanya.
Sí, a veure, també penso que es podia trobar a Espanya gent prou neutra, eh? Jo crec que tenim gent molt qualificada, economistes de prestigi, però clar, que hem d'estar segurs que fan la feina tècnica, no la feina política. La feina tècnica vol dir determinar la realitat de les coses. És complexa, clar que és complexa, però posem-se d'acord amb els paràmetres de com s'ha de calcular, primer. És que clar, ara comencem, si el criteri de tal, el criteri de qual, i cada un dona una
xifra. Bueno, ara en tenim una, el que va facilitar l'altre dia el conseller Mascolell, d'aquí a finals d'aquest mes o a principis de juliol tindrem les que facilitarà el ministre Montoro, no?
Exacte,
també.
I segur ja podem aventurar que seran absolutament diferents. Clar. I per tant, això reiteradament cada any i sempre...
Agafem els papers de tots dos i portem Europa.
Provoca desencís a nivell empresarial i jo diria que també a nivell de ciutadans, escolti, ens hem de passar la vida discutint coses tan sèries? Vull dir, a veure si trobem una fórmula per aclarir-ho, no?
Molt bé, Joan, Daniel, Joan Carles, qui?
Sí, ara que parlava del desencís, la veritat és que no, el desencís existeix, no? I té la plasmació quan hi ha eleccions, no? Que és un moment com un termòmetre, no? Hi ha molt desencís, el sents al carrer, tal, però dius, com es plasma en unes eleccions, no? On hi ha determinades corrents, doncs, que sorgeixen en un determinat moment, es divideix l'art parlamentari, etc. No? Però el desencís empresarial també existeix? Hi ha gent desencisada empresarialment?
En quin aspecte?
Bueno, doncs,
polític o per la situació econòmica?
No, com a empresari.
Si és a dir... algun Podemos en el món empresarial?
No, em refereixo més aviat que existeix un sentiment generalitzat i de cansament de tants anys de crisi i de replantejament de molts temes, amb el tema de la transparència, la corrupció, etc. Moltíssims temes. No? És un moment que el cos ha tingut una febrada, no? En el cas dels empresaris i del petit empresari, aquest sentiment, aquesta catarsi, com s'ha produït? Com l'han viscuda?
Bueno, jo el que sí puc dir és que en converses fàcilment entres amb la dinàmica de parlar de la corrupció i de parlar de la ineficiència i parlar de la complexitat administrativa. Vull dir, tot això és un tema de preocupació diària de l'empresari, eh? Perquè al final l'empresari és un ciutadà també, eh? Vull dir, no podem fer abstracció. I un empresari és una persona que jo diria que en línies generals està acostumat a racionalitzar les decisions, a veure quins són els problemes que té l'empresa i prendre decisions, i quan veu que les administracions no ho fan moltes vegades, no prenen decisions per arreglar coses que en una empresa es prenen decisions, bueno, doncs esclar que desencisa. I quan veu aquests nivells de corrupció també el desencisa, evidentment.
I això provoca una desconnexió emocional amb la política, no? Diguéssim, o amb el sistema fins i tot.
Per descomptat que hi ha en aquest tema doncs una reacció de dir, bueno, escolta, això és millorable, tot això és millorable, evidentment, això m'hi trobo cada dia, no? El que passa és que, bueno, l'empresari està acostumat a cada dia bregar, i vostè em deia també, bueno, si ho desencisa el tema de la crisi, evidentment, és que portem des de l'agost o setembre del 2007, eh? Estem al quasi arribant al 2014, 7 anys, eh? 7 anys de crisi. Potser el 2008 no va ser fort, el 2009 ja va entrar en duresa, el 2010 en duresa. Clar, són molts anys. Jo diria que avui tenim un teixit empresarial, n'hem perdut molt. Hem perdut molt teixit de pimes, molt més que de grans empreses. Tothom les ha passat malament, eh? Jo diria que les grans empreses també han passat les seves cabòries, no? I les pimes també, però jo sempre dic que hi ha una diferència. La gran empresa té mitjans, té patrimonis, té solucions. La petita i mitjana no en té tantes. I a més, el gran, com ja deia abans, ha abusat amb els pagaments, d'allargar els pagaments al subcontratista. I això és un cas flagrant que denuncio una vegada més, no? I això ho vam dir el dia que vam fer aquell acte, el Diguem Prou, allí vam fer doncs una llista de greuges, no sé, que érem 130 greuges o 140, però el vam acompanyar de propostes que hem fet arribar als governs per a veure si són capaços de donar-li volta en aquesta situació.
I amb aquesta situació, podríem dir, de desgavell polític que hi ha a Catalunya i a la resta d'Espanya, jo no sé si acabarem una mica com a Itàlia, senyor González, que l'empresariat anirà per aquí i els polítics iran per allà, i vull dir, escolti, vostès es desconnectaran dels polítics.
O que un empresari presidirà el país, no?
Bueno, això no pas, però bueno, que l'economia era per un costat i els polítics per el seu costat, vull dir, escolti, ens desvinculem perquè
jo sempre diria que
ens anirem molt millor, eh?
Jo crec que si ens hem de comparar amb Itàlia estem molt millor nosaltres.
Sí, però ho dic com a filosofia d'actuació, vull dir, l'economia era per un costat i la política per un altre, perquè si tots junts serà impossible,
però és mal sistema,
la política ho contaminarà tot,
és mal sistema. Jo que Itàlia la vaig conèixer fa uns anys molt, perquè hi anava molt sovint a fires i a veure empreses, jo admirava l'empresari italià, eh? Era un empresari agressiu, modern, creatiu, amb unes empreses que molt eficients, eh? Anaves a Milan, per exemple, i allò era una meravella, no? Tinc que dir que avui les coses també han canviat, eh? Ja no és aquella Itàlia com de humana, eh? Continuen tenint empreses molt, molt eficients, però això ha baixat, eh? Per tant, jo espero que no ens italianitzem, perquè l'exemple que dona els governs d'Itàlia són molt millorables, eh? I crec que els nostres, per molt que trobem coses que haurien d'anar millor, jo, si hagués de comparar, em quedaria amb els nostres.
Sí, bueno, però l'indústria italiana ha continuat
bueno, perquè intentant,
ells, sí, clar,
han
anat a la seva.
En què moment no ho estan passant bé, eh? No ho estan passant bé, i si us mireu la prima de risc, doncs, per exemple, que és un indicador, no? Pues està pitjor que el d'Espanya. Sí, bueno, això va oscil·lant, no estem massa lluny, però Espanya ha arribat a tenir, avui no ho sé, i fa 3 dies que no ho miro.
El 100 i pic, està molt bé.
Hem estat millor que Itàlia, i no estan, havíem estat molt pitjor. Per tant, això és un reflexe de que l'economia italiana en el moment no està bé.
Joan Carles i Daniel, vinga.
Jo volia canviar una mica de terç per parlar de si tenim ocasió de ser optimistes atenent les previsions que fan els organismes internacionals i fins i tot el consens també aquí a Espanya d'unes previsions de creixement per enguany i per l'any que ve encara millors. A mi m'agradaria que vostè, des de la seva atalaia de la PIMEC, d'aquest univers que en Catalunya és tan ric de microempresa, autònoms, petita i mitja empresa, si veritablement s'està veient la llum al final del túnel, si això es nota en els seus associats, hi ha més alegria, almenys hi ha optimisme.
Sí, 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 jo crec que avui
i això si es tradueix en contractació, o sigui, en ocupació, sí, sí, clar, sí, sí, evidentment.
Entesos. Jo crec que hi ha diguem, una millora generalitzada de les expectatives o l'optimisme empresarial, sense tot en clau moderada, però quan parlem amb els empresaris ens diuen quasi tots que les expectatives per aquest any són millors que l'any passat, per dir alguna cosa. S'està parlant, les xifres oficials parlen d'un creixement del PIB de l'1,2. Ha passat ja de les primeres previsions que havien fet del 0,8, està a l'1,2. PIMEC, des de primers d'any, va dir que no, que això era molt curt i que aniríem a l'1,5-1,7. O sigui, aquí hem sigut més optimistes que ningú. Però bueno, fa poc Funques, les caixes, ja el van situar a l'1,4. O sigui que si al mes de maig ja l'han situat al mes de 4, no,
cada,
doncs no estem tan equivocats.
Va pujant una mica.
Què vull dir amb això? Que home, que si fem aquest creixement vol dir que això és una senyal d'optimisme, de que creix el PIB, i amb 1,5, amb els anys que teníem poc atur, això no hauria representat nous llocs de treball. Però jo crec que amb 1,5, si arribem més o menys a aquesta xifra, anirem generant llocs de treball. O sigui, crec que aquest any podem esperar creació de llocs de treball o baixada de l'atur, diguem-ho d'una altra manera. No? Per tant, soc optimista en quant a l'evolució del PIB, soc optimista en quant a la generació de llocs de treball. Estic expectant en quant que puguem millorar el finançament de les empreses, perquè ja vaig dir fa molt temps, i crec que Europa, amb aquesta mesura que ha pres, va en aquesta línia, que sense finançament a les pimes no hi haurà creixement. És el teixit que porta l'economia, 70% de l'economia el generen les pimes, sí. I si no els donem finançament no tindrem el creixement que podríem tenir, i això ho hem d'entendre.
I l'emissió de bonus, el mercat aquest, que per exemple el mercat anglosaxó funciona també, que les empreses es financien directament amb bonus, això no s'ho planteixen?
Sí, jo crec que avui hi ha una millora de la cultura empresarial de buscar fonts alternatives de finançament.
Per exemple, el banc o la butxaca pròpia...
Hi ha una dependència massa forta de la banca, no? El que passa és que també hem de pensar que el tamany de les nostres empreses és més petit que la pime anglesa o la pime alemana. Aleshores, la cultura i la capacitat d'anar a buscar aquestes fonts alternatives, de conèixer aquest món del finançament, no és igual. Aquí ens falta nivell. I no hi ha estat aquesta cultura. A Espanya ha hagut una cultura de vostè a palanquis amb el sistema financer, amb els bancs. I això és el que hem vist totes les empreses. Conèixer el que és un capital risc, o el que és un crèdit participatiu, o el que és un business angels, o el que són ara, per exemple, doncs estan venint aquí fondos d'inversió americans per donar crèdits a les pimes. Bueno, tot això està millorant. És a dir, l'empresari va agafant cultura d'aquesta i van havent-hi més oportunitats. Ojalà hi hagi, es potenciï molt això. Per exemple, es parla també del mercat alternatiu bursari, el MAR. El mercat alternatiu bursari és una altra de les vies, però és una via per a empreses que necessiten un desenvolupament molt fort. Llavors és quan pots anar al mar. Una empresa industrial normal que té uns creixements del 10% anual potser no és la via més adequada, però també el MAP ha augmentat el número d'empreses que hi entren. O sigui, que jo crec que, per resumir-ho, el mercat d'alternatives de finançament, alternatives al sistema bancari, està millorant, i la cultura de les empreses, com a mínim des de PIMEC, ja he dit abans que l'àrea de finançament i l'àrea internacional són les que potencien més, i intentem fer pedagogia, intentem donar cultura a les empreses de sistemes alternatius de finançament perquè s'espavilin.
La crisi ens ha espavilat a tots plegats, no, senyor González? Sens dubte, manera,
sens dubte. I això també ha fet que haguem tingut una gran mortandat d'empreses. Moltes no haurien tingut que morir, perquè només en finançament haurien sobreviscut, però bueno, ja ho han patit. Les empreses que queden avui, jo crec que estan més preparades, o sigui, s'han tret de damunt grassa. Santa Engràcia són més competitives, i com que són més competitives estan més preparades avui per poder doncs, donar base si el mercat reacciona per poder estar a l'altura, no?
Escolteu el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Joan Corbera, Marcos Pardero, Joan Carles Valero, Daniel Arasa i el convidat d'aquest dissabte, el senyor Josep González, president de la PIMEC, de la petita i mitjana empresa, de la patronal de la petita i mitjana empresa Catalunya. El Daniel volia preguntar, endavant Daniel.
Sí. No, enllaçant en això, precisament aquest cert rellançament econòmic, una part important ha estat l'exportació. El creixement de l'exportació catalana, espanyola, ha estat molt important els darrers anys. Però sembla que els últims mesos això s'ha ralentit. És possible que sigui per un increment del consum intern, d'una banda, o per altra banda és evident que tot i ser molt més alt l'exporta molt més alta l'exportació del que era fa 5-10 anys, el que és evident és que comparat amb empreses com les Alemanyes encara són poc exportadors. Pot això seguir aquest camí de que l'empresa catalana sigui petita, mitjana o gran segueixi llançant-se l'exportació o això tornarem una mica al que va passar tres vegades, que quan hem una mica més de consum intern tornem enrere i les importacions es tornen a disparar-se com ha passat històricament?
És una bona pregunta. Jo penso que han de dir una cosa del nostre teixit d'empreses. Han sigut molt capaces d'adaptar-se a la crisi en aquest aspecte de ventes internacionals. És a dir, les ventes al mercat interior han caigut i les empreses s'han donat compte que tenien que sortir fora. I portem, encara que aquest any tinguem mesos que no es veu gaire el creixement, però portem uns anys de creixements del 12% any darrere any d'exportacions. O sigui, si mirem les xifres dels últims 4 anys, és sorprenent l'augment de les exportacions que hi ha hagut. Per tant, és una assignatura ben treballada per part de les nostres empreses. I jo crec que aquesta via de la internacionalització, per molt que creixés el mercat nacional, ja és una cultura que està arrelant a les empreses i que l'han de potenciar. Tenim un hàndicap per potenciar-la, el tamany que deien de les empreses. I si mirem les exportacions, que han crescut amb el conjunt, però un gran percentatge d'empreses no són encara regulars amb l'exportació. Per tant, vol dir que estem creixent, però que ens falta una maduració, ens falta una solidesa amb l'exportació. I això, una part ho porta doncs el tamany de les empreses. Hem de fer que les empreses creixin en tamany. Per això nosaltres demanàvem que els guanys es puguin reinvertir en capital, que hi hagi joint ventures, o sigui, els empresaris nostres s'han d'associar, i associar-se no vol dir intercanviar accions només amb una altra empresa. Vol dir que si jo faig mobles aquí i a França també fan mobles i aquell senyor de França fa els mobles d'una gamma que jo no faig, doncs ens ajuntem i donem, els dos donem un catàleg millor. Això és fer una joint venture també, no cal canviar accions. Ens falta en aquest aspecte cultura, som massa independentistes en aquest aspecte, no independentistes de país sinó independents d'associar-se als empresaris nostres, això ho hem de millorar.
Marcos,
en quant al consum, el que sí està passant ara és que ens augmenten les importacions. És a dir, fins ara hi ha hagut una gran caiguda de les importacions i una pujada de les exportacions i hem arribat a tindre dèficit positiu. Per tant, això Espanya feia molts anys que no somiava això, no? Però els darrers 2 mesos o 3 ens estan pujant bastant les importacions. La meva lectura ara, sense fer-ne masses anàlisis, és que el que està passant és que augmenta el consum i aquest augment de les importacions és degut a l'augment del consum. És bo per una banda perquè augmenta el consum, és dolent perquè ens augmenten les importacions, no?
Marcos, ara sí.
Abans recordava, senyor González, que la crisi que portem gairebé 7 anys de crisi. No sé si ens podria explicar el cas d'una empresa, de dues empreses petites, mitjanes, que hagin estat modèliques a nivell de Catalunya de com lluitar contra la crisi, de com aconseguir, no sé si finançament o no sé si exportació, però que hagin fet una autèntica exhibició de com lluitar contra la crisi.
Sí, bueno, jo sóc molt dolent per recordar noms quan els necessito, però evidentment podria parlar d'una llista enorme d'empreses que malgrat tot el que estem dient han lluitat i ja estan traient cum laude amb sortir-se de la situació. Tenim empreses molt maques en aquest país, empreses que han resistit la crisi i que no els ha ferit en cap moment aquesta crisi, o empreses que van entrar en crisi i li han donat la volta a la situació. Comparada a una empresa que la tenim a la patronal, Ames, per exemple, és una empresa que és del sector automoció, i va arribar a tenir unes caigudes molt fortes. Avui està que no pot donar basta a les comandes, ha donat la volta, s'ha pogut aguantar el finançament i està ara en una situació pletòrica, i com aquesta en trobaria moltíssimes, moltíssimes.
Quina és la clau? La internacionalització? Quina és?
La internacionalització és un factor sens dubte que, diguem, hi ha una relació directa internacionalització, èxit de l'empresa. Això és així. Difícilment trobaríem empreses molt, que marxin molt bé només amb el mercat nacional, segur que n'hi ha, però jo crec que hi ha una relació molt directa, funcionament bo de l'empresa, exportació.
Joan Corbera.
Sí, quan a Catalunya doncs, les coses anaven bé abans de la crisi del 2007, s'havia arribat a uns índexs d'atur baixos, del 8, 7,5, no sé si 300.000 persones potser a l'atur. Recordo que hi havia demarcacions com Lleida que estaven amb xifres d'atur del 4%, i es considerava llavors, ostres, estem tocant gairebé la plena ocupació, no? I faltava gent i es volia promoure fins i tot la mobilitat geogràfica. Me'n recordo que vostès portaven soldadors de Romania i de Polònia, bueno, ho dic conceptualment, vull dir, que animaven a portar mà d'obra estrangera especialitzada. Bueno, hem passat una situació molt més difícil. Recordo, per exemple, quan Artur Mas va guanyar el tripartit, una de les seves promeses electorals era rebaixar la meitat el número d'aturats. Llavors era 500.000 d'aturats i la promesa era 250.000. I ara em sembla que estem a 600.000 o 600.000. Vull dir que han canviat molt les coses.
I sí que... Baixant, els últims 9 mesos.
Sí, baixant, exacte. Sí. I ara, bueno, un té una mica enyorança. Aquella època tots anàvem millor. Podrem arribar a aquests nivells? Quan es notarà una recuperació? Perquè clar, els indicadors macroeconòmics ho indiquen des del primer minut, és a dir, creix una dècima i ja estàs creixent, és veritat, però això com es tradueix? Quan notarem realment amb l'ocupació? Perquè per molta gent l'economia, agradi o no, significa tenir feina, molts cops. Sí. Es resumeix molt ràpid, és tenir feina, tenir diners, i l'economia domèstica és això. Quan ho notarem de debò? Quan tornarem a créixer, a tenir impuls, a...
Jo crec que trigarem temps, em sap greu, diguem, no ser optimista, però és que no sóc polític i dic el que veig, i canviar els indicadors d'atur que tenim nosaltres ens costarà anys, perquè no ens podem oblidar que un dels sectors, bé o malament, que tirava més dels llocs de treball era el sector de la construcció. Era el sector punter a Espanya i que ocupava més gent. I a aquest sector encara li falten uns anys per poder tornar a tirar. L'hauríem de compensar o l'hauríem de cobrir amb altres sectors que tiressin de l'activitat. Ara, els governs s'han recordat de que hi ha una paraula que es diu industrialitzar o reindustrialitzar. Durant molts anys no l'hem cuidat, la indústria, però no l'han cuidat gens. Fins i tot vam arribar a eliminar el Ministeri d'Indústria, perquè dèiem que no feia falta. Ara tots els polítics, el senyor ministre d'Indústria, el senyor Mas farà un acte d'aquí pocs dies per reindustrialitzar Catalunya. Bueno, a mi em sembla molt bé que es parli de reindustrialitzar, però jo el que voldria veure és quines mesures posarem en marxa a nivell nacional, a nivell d'Espanya, a nivell de Catalunya, per fer que aquesta reindustrialització s'activi el màxim possible per generar llocs de treball. Perquè, a veure, reindustrialitzar vol dir tornar a animar el mercat de les empreses industrials. Com s'anima això? Si no tenim solucionat el problema de finançament, tenim un hàndicap important. Si continuem augmentant les cotitzacions a la Seguretat Social, no sembla que per aquí pugui anar la reindustrialització. En temes d'I+D o en temes d'innovació, tothom diu, i jo sóc el primer, que hem de ser capaços de donar-li la volta molt al país i fer que les nostres empreses innovin, perquè evidentment és la via de poder competir. El que passa és que aquest procés, quan analitzem els mitjans que s'hi posen, home, no és un procés que vagi molt ràpid. Per tant, per aquesta via que és necessària, anirem fent, però no farem una gran explosió de tecnologia al nostre sector a tenor del que estem fent. Sí. Per tant, bueno, pues,
complicat. En fi, no, el que passa és que tot això que deia vostè, que és molt cert, poder s'ha de fer quan hi ha vaques
magres. Quan hi ha vaques primes, com ara, és molt més complicat.
Hi ha coses que no es poden fer en funció de la crisi, perquè és massa tard o en funció de què marxa.
Els anys de bonança econòmica s'havia d'haver posat en marxa.
Exacte, és a dir, no es podia haver deixat de valorar la importància del teixit industrial, perquè les grans ocupacions estan al sector industrial. Va arribar un moment que ens vam creure que havíem d'inventar noves professions i noves coses i vam deixar caure el teixit industrial. Ara en paguem les conseqüències. I ara dius, bueno, ara ho necessitem. Sí, però ara no esperem que...
No és el moment,
que una casa cau ràpid. Tornar-la a pujar és totxo. Per tant, avui el teixit industrial nostre hi ha empreses molt maques i que funcionen molt bé, però si volem fer-lo créixer molt, bueno, ens costarà un temps. I haurem de fer les coses adequades per ajudar a que això sigui una realitat. No vull ser més pessimista al compte, el que vull ser realista. De les coses. I estic dient que som optimistes, de que creiem que aquest any el PIB pujarà a l'1,5 o l'1,7. És a dir, de moment som els únics que ho diem. Ens podem equivocar, però a final d'any en tornarem a parlar o
ja ho veurem. Sí, l'optimisme es confirma.
Sí, quan parlava vostè que en recerca i desenvolupament i innovació, doncs també s'ha d'apostar precisament per de la mà també d'aquesta reindustrialització, malauradament en aquest capítol sempre s'ha estat depenent dels fons públics, no? Sí que es fa innovació a l'empresa perquè sempre es busca la manera de fer les coses de forma més eficient, amb menys esforços i amb millor qualitat, no? Però hi ha una mena de dos mons, que és l'acadèmic, l'universitari d'una banda, i el de l'empresa per una altra. A mi no recordo una definició, bueno, una comparativa de què és el que en què s'assembla un cementiri amb una universitat, i és que ningú t'ajuda des de dins, no? I llavors la qüestió, jo voldria, doncs,
catastrofista, que, això,
bueno, no, és una és no sé ni pessimista ni optimista, no? És ser realista, no? Què està passant des del món de l'empresa? Què es demana en el món universitari, en el món del coneixement, de cara a fer competitiva la nostra indústria, les nostres empreses, no?
Sí. O potser bueno, que hi ha més universitaris també.
Bueno, no, però si, home, hi ha masses que estiguin aquí.
Sí, bueno, nosaltres tenim una bona relació amb totes les universitats. De fet, una cosa que jo crec que és molt positiva és que hi ha consciència per part de totes les universitats de que algo s'ha de canviar les coses, no solament ells, sinó que hem de canviar coses. I això ja és bo, perquè fa 2 anys enrere, això, o 3 anys enrere, no hi havia aquesta consciència. En aquest moment, fa poc, vam fer una jornada al monestir de Poblet, en què hi van anar totes les universitats, tots els rectors, hi vam anar de CEPIMEC, hi van anar també d'altres patronals. És a dir, ja s'està agafant una consciència profunda de que com podem millorar la relació universitat-empresa. Per tant, ja anem pel bon camí. Potser què falta? Doncs a nivell d'universitats falta que hi hagi més una estratègia dedicada a que el coneixement sigui un coneixement no de llibres, sinó aplicable. És a dir, no un coneixement per fer articles, sinó un coneixement que es pugui aplicar a les empreses. I per part de les empreses falta aquesta sensibilitat d'entendre que a les universitats poden trobar aquella tecnologia que els pot fer el salt endavant. Perquè n'hi ha de tecnologia, n'hi ha molta. El que passa és que, sobretot, i tornem al tamany de l'empresa, com més petita és l'empresa, més difícil li és entendre que a la universitat li pot ser una alternativa tecnològica. Però jo penso que aquesta consciència hi és, i això ja és important.
Ens queden tot just 2 minuts per a posar punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Daniel?
Sí, un aspecte concret, abans de vostè parlar de financiació. Estem a nivells de morositat. Aquests anys ha pujat molt la morositat. En aquest moment ja s'està notant també en aquesta reactivació que baixa la morositat o encara no es produeix. No, d'altra banda, si això està influint precisament en la financiació de les empreses.
No, jo crec que la morositat, a veure, hi ha hagut una millora amb tot el que és el sistema de pagaments entre empreses. Si parlem d'empreses del mateix tamany, torno a dir, la gran empresa ha empitjorat el tema de la morositat perquè ha allargat els terminis de pagament per financiar-se a costa del subcontratat. Per tant, aquí ha empitjorat aquest tema de la morositat. I a nivell de la banca, jo crec que encara estan amb un indicador de morositat que crec que és el 13% aproximadament, que no els hi està encara baixant. No els està encara baixant. Per tant, jo crec que la recuperació econòmica no està veient-se clarament amb una millora de la morositat. Suposo que si milloren les coses també millorarà la morositat, però ara per ara no es veu. No podem oblidar una cosa, tal vegada algun dia s'haurà de fer una reflexió de si la crisi va ser encertat fer una caiguda brusca del finançament al teixit empresarial, perquè part d'aquesta morositat crec que ha vingut per aquesta caiguda brusca. És a dir, si tu portes anys treballant en descompte de lletres i treballant en un sistema que t'endeutes a fora i te'l tallen, tu passes a ser un senyor que no pot pagar, passes a ser un morós. Per tant, el percentatge de morositat que té la banca, potser amb un sistema de menys reducció del finançament, potser no hauria sigut tan alt. Però això no ho sabrem mai.
Bueno, no m'agradaria acabar el programa sense preguntar-li pel que tothom es pregunta aquests dies. Com veu la Catalunya després del dia 9N? El dia 9 de novembre. Una Catalunya econòmicament més diferent, més dividida socialment, com la veu vostè?
És molt difícil fer un pronòstic de com veure la Catalunya després del dia 9 de novembre. Fins i tot hasta arribar al 9 de novembre. Perquè, clar, estem davant d'una quantitat de declaracions i contradeclaracions i d'amenaces i contraamenaces i incerteses i certeses i tal, que jo francament contestar-vos aquesta pregunta doncs se'm fa molt difícil. Se'm fa molt difícil perquè no sé veure quins escenaris es n'hi han produint. Penso que estem entrant en un cert embut, no? Que les coses cada vegada seran més amb un 9 de novembre. Tenim declaracions de tot tipus amenaçant i animant en un sentit i l'altre. Jo intento en aquest aspecte, doncs, com que no tinc un criteri que cregui que és cert, intento ser molt prudent amb les meves declaracions. No puc oblidar que tinc un teixit empresarial molt divers a dins de la patronal, des del que vol absolutament anar endavant amb el 9 de novembre, el que no hi vol anar. Això em fa ser prudent amb aquesta plantejament, però no solament prudent perquè represento aquest teixit, sinó perquè no tinc una certesa de com pot evolucionar la cosa. I per tant, jo us prego que no us penseu que vull ser políticament correcte, és que simplement no ho sé.
Hi ha moltes incerteses.
Crec que la resta que estem aquí tampoc sabem què passarà, sincerament. Vull dir que podríem donar una resposta semblant.
Després de l'estiu sabrem què passa. Gràcies, senyor Josep González, president de la PIME, per estar aquest dissabte amb nosaltres. Moltíssima sort i fins a la pròxima ocasió.
Gràcies, ha sigut un plaer.
Gràcies també al Joan Corbera, Marcos Pardeiro, Daniel Arasa, Joan Carles Barrero. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.